ràdio comença...
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dilluns, companys. Molt dilluns.
Dilluns, perquè la Marta i jo som aquí...
De miracle. Sí, de perquè miracle. Jo he arribat derrapant amb el taxi fa just 5 minuts.
Però escolta, la Melero ho sap, que tu tens un programa de ràdio a la una?
Jo, mira, la Melero té tanta feina que només faltaria que hagués de tenir controlat a quina hora de marxar cada tertulià.
Ara la veig que està parlant amb en Cubino, eh?
Ah, sí, és que també comenten Eufòria, eh? Quasi que hi hauria d'estar més aquí, en aquest sofà, que no parlant d'altres coses, però escolta, mira.
Avui heu parlat de coses molt, molt serioses, o què?
Cotxes elèctrics.
Mare de Déu!
Realment,
pot ser que no tinguis res a dir, eh? No, i al final de Síndrome de l'impostor, que he pensat justament el que jo tinc cada dilluns quan vinc aquí. Ai, sí, quin remei.
El dia abans de dir, mira, Marta, demà tirarem de cotxe elèctric.
Ah, de vegades el mateix dia.
Ja.
Mitja horeta abans.
Experta.
Però és que la tele va així, jo ho estic descobrint ara.
Molt bé,
que
molt
bé. Que
bé
que fem ràdio, estic molt contenta.
Sí, 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 que bé que fem ràdio i que bé que parlem de Rosalía.
Ai, que bé, casa. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata,
te la tengo con roleta, no hizo falta. Bé, comencem amb informacions... que ha pogut aixecar aquest programa, segons...
Digue-ho, exclusiva.
És que volia evitar el concepte exclusiva, perquè...
És una exclusiva, és veritat.
Bé, en tot cas, sí que som els primers en explicar que Rosalía ha passat aquest cap de setmana a Catalunya i que ha aprofitat per fer una mica d'esport.
Efectivament.
No, no. Quin patir. Ho sabem perquè ahir va visitar un gimnàs de CrossFit, d'aquests que ara estan tan de moda que semblen més aviat un pàrquing,
sí,
saps?
Que aixequen rodes de tractor.
Una bogeria, sí. Sí, doncs a l'Eixample de Barcelona. Va haver-hi fins i tot una inspecció prèvia de seguretat i va tenir el gimnàs per ella soleta.
Però això vol dir que paga quota o era una visita excepcional?
És una visita que ja ha fet més d'una vegada, és a dir, no és la primera vegada que va a aquest gimnàs, ja és una mica el seu espai de confiança a Barcelona quan ve aquí, però no crec que pagui.
Però el tanquen per ella?
Potser el diumenge ja està tancat, aquest gimnàs, i ella se'l lloga per ella.
Potser sí. En tot cas, jo crec que encara que fos un dilluns i el gimnàs estigués obert, li tancarien per ella, eh? Perquè ho han fet en altres ocasions. No podem dir quin gimnàs és, perquè llavors ella deixaria d'anar-hi. M'explico.
Sí, faríem...
Perjudicaríem
sí,
el comerç. Seria un problema pel gimnàs.
I...
Però sí, la tia es va passar el diumenge fotent... aixecant peses de...
Pregunta.
Sabem que està fent CrossFit.
I quan hi va, hi ha monitors que li fan classe, o és una cosa que ella ja se sap la seva rutina i va fent sola?
Va amb el seu entrenador personal.
Meravellós.
I amb el seu equip de seguretat, que a mi el que més il·lusió em fa és que va a l'equip de seguretat abans a inspeccionar que el local estigui bé.
Que no hi hagi,
que no hi hagi ningú, que estigui tot
que
bé,
no
que no hi hagi
cap... Cosa.
És una superestrella, ja, definitivament,
sí,
eh?
Això és de molt estrella.
És molt estrella.
Molt estrella.
El següent pas ja és un jet privat, que no sé si el té.
Però aquí a l'Eixample, eh?
Ah, això sí.
Vull dir que té aquest punt encara de campechana. D'ella diu, no, per què me n'he d'anar a Los Angeles? A l'Eixample, meu gimnàs de confiança.
Per altra banda, també hem pogut veure una imatge que a mi m'ha fet il·lusió, que és la Rosalía provant els cargols per primera vegada. De fet, ella mateixa ha publicat un vídeo provant aquest plat en un restaurant.
Sabe a carne,
diu. I li pregunten
i
si
diu,
està bo.
És bo, sí.
I diu, sí, és bo. Clar, és unes stories que estan gravades en un restaurant, en una taula, se sent català, però jo no he sabut veure amb qui està, es veuen dues noies.
Home, és que són poc més de 30 segons dins d'Story, però nosaltres ja hem fet una investigació molt profunda. La Rosalía ha provat els cargols per primera vegada, acompanyada de la seva germana Pili, que realment és com si fos al bolso, és un imprescindible per elles, sempre juntes,
sí.
És molt bèstia, i que és la que grava, és la que se la sent dient, està bo?
Mm-hmm.
I després, l'últim frame és com que s'ensenya a ella mateixa i se la veu a la Pili. I la tercera noia que hi veiem és la Carlota Guerrero, que és com una clàssica millennial moderna de Barcelona, que es dedica com a la performance, a la fotografia. Jo estic segura que heu vist obres seves, sempre plena de gent amb boles.
A veure.
La seva especialitat són retrats on hi ha moltíssima gent i tot de gent despullada. Ah. Això és el món de la Carlota Guerrero, que bàsicament forma part de tota aquesta colla de noies pijes de Barcelona, que ara tenen la trentena, que es van fer com conegudes per ser modernes i per tenir oficis molt creatius. I la Carlota Guerrero és justament la directora creativa de l'última col·laboració de la Rosalía i la Björk del, del videoclip. El videoclip aquell fet amb intel·ligència artificial.
Ah, sí. Aquella cançó que, bueno, fluixeta,
que tu no t'acaba d'agradar, no?
No és molt Rosalía.
No passarà, i no passarà la història, exacte. No passarà
no.
res. Mm-hmm.
Doncs pobra Carlota Guerrero, va, i li toca fer la direcció creativa d'aquest videoclip.
Bueno, està bé, també.
Doncs sí, allà estaven, provant els calçots juntes. I pel que fa a la ubicació, lluny dels que, del que molts creien, no és a Barcelona, no és a Catalunya. També et dic que per estètica ja podies veure que no es tractava d'un restaurant de l'Eixample. Ja es veia.
Però la gent, hi ha algunes persones que s'han embolicat amb el tema dels cargols.
Perquè pensat, pensem que si són nostres els cargols, exacte, i altres llocs on en mengen, exacte, també.
I de fet, els primers instastories que va fer ho va escriure en francès, que estava provant cargols.
Potser alguna pista ens estava donant.
Sí, a més ja sabíem que havia estat a França. Aquests instastories són gravats a París, en un restaurant que es diu Chez l'Ami Louis. Uh-huh. Està considerat un dels millors bistros de la ciutat, un local clàssic i petit de només 12 taules.
Exclusiu, eh?
Exclusiu.
Sí, sí.
Un 3,8 al Maps, que em sembla fins i tot mala nota. Per
perdona.
No hi aniria mai, perquè ella 3,8 és mala nota.
És un suspens per mi, això, eh?
3,5 a TripAdvisor.
Sí, està fatal. Baixant, està baixant, això.
I val més de 100 euros per persona, normalment, segons el Google Maps.
Qualitat-preu no està bé, aquí, eh?
No ho sé, us
fa pinta.
Aquí la carta, que ja es veu que és una carta d'aquelles que et donen plastificades i que fa aproximadament 500 anys que és la mateixa.
Tots els plats amb lletra majúscula, eh?
I amb aquella lletra tan cutre del Word, que no sé com es diu, però com un punt desenfadada.
I no hi ha cap plat, pel que estic veient, que
els
baixi...
Els cargols són els escargots,
euros, eh?
Oi?
Sí.
50 euros.
50 euros i bé, hòstia, sí que és car, eh?
No,
és
i la carta realment...
El confit d'ànec, 55.
No es manté la carta, eh?
Un moment, l'amanida verda. Que tots coneixem el que és una amanida verda, et val 35 euros, eh? Bueno, realment carinyo. París és car, sí, sí.
És un lloc car, està clar. I a mi el que m'ha cridat més l'atenció és que aquesta carta, aquesta foto que he juntat, és del febrer del 2024, per tant, de fa res.
Sí.
Però tu tires enrere i et surt la carta del febrer del 2016 i la foto llueix igual. Vull dir que realment és la mateixa carta de sempre.
Tant,
no hi ha
clàssics,
canvis mai.
Un clàssic rere l'altre.
Efectivament. La seva especialitat són els cargols i la Rosalía no és la primera vegada, no és la primera vegada que els visita. Ja hi va anar l'any passat, que és on es va fer aquella foto mítica on porta gerds els dits com imitant la típica imatge d'Amélie.
Ah.
I a més, és un lloc on ja hi han anat moltes altres estrelles, com el David Beckham o Brad Pitt quan estava amb l'Angelina Jolie. Ah. Imagina't si ha plogut. Vull dir que és un local d'estrelles històric. És una mica el Botafumeiro de París versió cargols.
Sí, i estèticament també, eh? Veu molta
molt
fusta,
clàssic, no?
Un foscot, que sí. Per cert, un dia més, i no vull que salti cap alarma, però sense cap foto ni cap menció d'en Jeremy.
Que en Jeremy, cada foto que em surt a Twitter és ell amb flors. A vosaltres no us passa? No sí. Veu 3.000 fotos d'ell amb un ram de flors gegants que penses bueno, a qui li vas a donar?
Com en Navarrosa.
Sí? Com en Navarrosa, sí,
hi
probablement.
Hi ha gent que tira molt de flors.
Sí, sí.
Funciona.
Hi ha gent que aguanta el mercat de les flors ella sola a l'esquena.
Que no hi hagi fotografies de la Rosalía amb el Jeremy, per mi és o un bon senyal, és a dir, ja no es veuen, han tallat la relació, o un boníssim senyal. Estan apostant per no fer-ho tots junts.
Que va tan bé que cadascú té el seu espai, no?
Distància. Crec que segueixen juntíssims.
Ja sé que aquí estem en desacord, però no passa res.
Molt bé, deixem el tema Rosalía i situem-nos un moment aquest divendres a la nit, perquè més d'un va posar la tele i es va trobar de nou a Laura Escanes i Álvaro de Luna junts. Això passava a Antena 3.
Hem de dir una cosa, i és que aquesta trobada té trampa. Té trampa. És un enregistrament gravat de fa temps al programa El Desafío, en què la Laura ja havia concursat la temporada anterior i aquesta vegada ja anava de convidada a fer una dansa aèria, nois, espectacular. Amb unes teles així suspeses a l'aire, la veritat, una coreografia dificilíssima, ho va fer genial, i tot amb aquesta música tan sensual de fons. També és veritat que tenia tants blaus per tot el cos del que li havia costat aprendre i fer aquesta coreografia, impressionant.
És que has d'estar fortíssim. En molt bona forma i tècnicament.
Un to muscular has de tenir, tan treballat.
Sí, sí.
I a veure, qui hi havia com a espectador privilegiat a primera fila? mirant-la amb el jurat del concurs? Doncs qui aleshores era el seu xicot, Álvaro de Luna. Clar, en el moment de la gravació, ells encara estaven junts.
Ai, per favor.
I és que fa patir tant. I quan va acabar el repte, ell va dedicar aquestes paraules a la Laura.
¿Cómo estás, Álvaro?
Sé bueno, ¿eh?
Nerviosísimo, pero porque también lo he pasado mal viendo todas las acrobacias. Pero impresionante. O sea, lo ha hecho, o sea... Brutal, brutal.
Tú sabes las horas que ha echado también, entrenando, entiendo.
Sí, sí, sí. Y es que es muy currante y tiene talento para todo lo que quiere. O sea que, pues esto se la da increíble. Así que, nada, enhorabuena.
¡Qué bonito!
Com ha envellit això, per tant...
Ha envellit fatal.
El programa està gravat fa molts
mesos.
Fa
molt de temps, clar. Vam saber que ho havien deixat la Laura i l'Álvaro a l'octubre del 2023, i aquí jo crec que era pretravessa. Imagina't, per tant, estem parlant de fa potser un any just de la gravació. És una cosa al·lucinant. I, perdó, però és que després d'aquest moment que hem sentit, el Santiago Segura, humorista, que també era jurat del Desafío, feia un comentari dient que, Álvaro, has tomado apuntes, no? Perquè això us pot servir, aquesta coreografia aèria, us pot servir de casa a altres experiències de parella. I tu, per favor.
Per favor.
I la Laura és que anés dient, jo tomo apuntes, mare de Déu.
Pobreta.
Tot fa patir molt.
S'ho va mirar ella o què creieu?
Sí, tant. Sí, de seguida en parlarem, sí.
Jo volia comentar que em sembla que en el moment on es va gravar això, realment ells devien tenir molta il·lusió i molta projecció de futur, perquè
correcte.
Si no, portant tan poc temps com portaven,
a veure,
no fas això sabent que se m'ha tratat.
Però de la mateixa manera que no et fas un tato. M'entens? La Laura sempre aposta molt per tot el que li passa.
Sí, sempre,
ella sempre té
sempre
fe cega.
Mateix, eh?
Sí, sí, sí.
No, pobreta
sí,
meva,
sí, sí,
eh? Jo crec
clar.
Que se n'empenedeix tant d'això, perquè, a més, perdó, però a l'Álvaro de Luna fent pantalla i menjar... O sigui, és que és...
Una exposició absoluta i total.
És tan rates que per mi tot ho ha fet per aconseguir aquest moment de tele, l'Álvaro.
Però, Roger, comentaves, la Laura ho va veure? Creiem que sí, perquè va compartir la seva actuació a Instagram amb el següent text. No sabeu l'emoció de tornar a ser aquí de nou. Ho vaig viure amb tanta alegria i intensitat i em moria de ganes que arribés el dia perquè ho poguéssiu viure amb mi. Han canviat algunes coses a la meva vida des que vam gravar-ho l'any passat. Però la sensació de tornar a casa quan trepitjo el Desafío no canvia mai. Gràcies per fer-me viure sempre moments espectaculars amb vosaltres a la fi del món.
Escolta, sabem que no es van enviar missatges, no, amb l'Álvaro de Luna? Saps típic missatges de, bueno, sortim avui... Clar, és que és una mica bèstia.
Que monos que estàvem, no? No, jo crec que no, que el contacte ara mateix és zero. I, per cert, tenim més teca sobre la Laura Escanés... Una altra ruptura.
Per favor.
Cinto d'atenció, ja, minut 16 de la setmana. Aquest cop no parlem d'una ruptura de parella, sinó d'una ruptura professional. La tiktoker Ana La Salseo publicava aquesta informació a finals de la setmana passada.
Me confirman que Laura Escanes ha roto la relación contractual con su representante Ari Bueno, que a la vez ha sido su mejor amiga, o sigue siendo, pero sí que me dicen que esta relación a nivel contractual de representante representada no ha acabado muy bien. Y acordaros que Ari también está saliendo con uno de los mejores amigos de Álvaro de Luna. El caso es que la última vez que se las vio juntas fue en París, donde fueron en un viaje que también estaba Gemma Pinto, y el caso es que también llamó la atención que Ari Bueno dejó de poner en su vía que ya era la representante de Laura Escanes.
Déu-n'hi-do, perquè és una ruptura important, professionalment, aquesta.
Sempre havien estat l'una al costat de l'altra, en quant a amistat i també en temes professionals. Tu, Juliana, com a amiga de la Laura, saps alguna cosa?
Jo sé tot.
Tu saps tot, però no pots dir res, no?
No pots dir.
Aquestes coses de ser amigues.
Però, clar, això vol dir que l'Ari... l'acompanyava tot arreu, quan fèiem entrevistes hi havia l'Ari
sempre.
Quan
la vam entrevistar per la travessa hi era l'Ari. I a la premiere de la travessa també hi era, o sigui que encara seguien juntes.
Sí. I a l'hora de firmar contractes, suposo que també és la persona que fa canviar clàusules i
clar,
que estava
clar,
al cas de tot.
I que la sensació era que l'Ari no només era la seva representant, sinó que era un suport incondicional i que la Laura no estava bé si no anava als llocs amb ella.
Et diré una cosa. La porta tatuada també, la Laura Escanes.
Escolta, el seu tatuador, si més una mica la Laura, la frenaria.
Que facin un control parental també a casa dels tatuatges, per favor.
No vulgui ser un tatuatge de la Laura. Perquè...
Mare meva. Doncs, per cert, l'Ari Bueno abans tenia el compte d'Instagram públic. Vaig mirar-ho ahir. Mm-hmm. I ho he mirat ara fa una estona. El té privat. 13,9 seguidors. 13,9 cas. No ho sé, l'últim post que havia penjat l'Ari era una foto amb la Laura Escanes, amb la Gemma... Pinto, nòvia de Marc Márquez, i una altra amiga en comú, que és l'Ena Rodríguez, a qui la Laura també té tatuada, del viatge que van fer juntes al gener a París.
Perquè són aquesta colleta
de tota la vida, que són amigues de sempre.
És que ara serà delicat perquè s'hauran de repartir coses. Quan hi ha una ruptura, et reparteixes restaurants, llocs on anàveu i que ara és de l'una o de l'altra.
Però una ruptura d'amistat és molt dura.
La d'amistat és que jo crec
Que és duríssima.
És molt dura.
I en el seu cas, una altra cosa que s'hauran de repartir són els contactes de la Laura Escanes.
Ah.
Perquè han estat treballant juntes molt de temps i jo crec que l'Ari, ara que no té feina, voldrà buscar-se lo seu. Uh-huh. És a dir, representar altra gent, entrar en una agència, alguna cosa haurà de fer aquesta xavala per guanyar
sopa. I la Laura potser també buscarà nova agència, això no ho sabem. El cas és que aquesta informació quadra bastant amb el que havia dit la Laura Escanes recentment al podcast Queridas Hermanas amb la seva altra amiga de l'ànima, Cindy Takanashi.
No, a mi m'ha pillado este capítulo hablando de la amistad en un momento muy jodido en mi entorno de la amistad, pero también me hace como verlo de una manera más fría, seguramente, que yo soy muy emocional y creo que para lo que soy estoy como muy objetiva dentro de como marcando muchos límites, ¿sabes?
Amor, ¿sabes qué pasa? Que eres una reina y estás en una etapa de reina total. Sé que ahora mismo estás mal, porque sé que ahora mismo en este momento estás mal, pero tía, no, o sea, es algo puntual, en realidad estás muy bien.
Se te abren los ojos y total. Eso es la vida al final.
Realment encaixa tot, eh? Ara que
moltes ganes de saber què ha passat aquí. Jo, com a persona tafanera, necessito saber una mica d'explicacions. I la Juliana fa una cara de pòquer que,
sí,
de veritat,
no
després, quan acabi... Mira, quan sonin les dues del migdia, tu i jo parlarem.
Jo bloquejaré la Laura de les xarxes socials. Perquè jo, si me la trobo i m'explica coses, després per mi és molt complicat.
Saps que en aquest podcast, justament, la Cindy Takanashi li reclamava a la Laura o l'exigia de dir, tia, para de parlar amb tothom que acabes de conèixer i explicar tot el que et passa, perquè després van altres programes i ho casquen tot. I jo pensava, Juliana...
No, i que jo, quan vaig veure el TikTok de la nova Salseo, que us recordo, besneta de Mercè Rodoreda,
sí,
dada impactant que encara...
Sí, s'ha de dir més,
no,
això.
S'ha d'anar repetint.
Vaig pensar, no m'estranya que li hagi arribat, perquè també la Laura i l'Ari, com que anaven sempre juntes en un munt de coses de feina, jo crec que el natural ha estat preguntar, quan has vist la Laura corrent amb alguna cosa, on és l'Ari? I a partir d'aquí, la Laura, que és supernatural, doncs ho ha explicat obertament. I
que l'Ari també ho deu haver explicat en algú, no? En el seu...
Probablement.
Crec que no n'ha estat.
Una reconciliació, penseu que és possible? O qui...
Sempre, en el terreny de l'amistat.
Jo espero que sí, com a mànager no m'importa, però com a amistat sí.
No sé si és més fàcil, és sempre en el terreny de l'amistat.
Bueno, més fàcil que en l'amor, sí, que en la relació de parella.
No ho tinc clar, fixa't el que et dic.
Però no sé. No,
difícil en els dos casos, eh?
Sí, sí, sí. Cari, cari, acaricia.
Un quart i mig de dues són dies de molt moviment a París, sobretot per la Fashion Week, i realment hi tenim totes les divas catalanes concentrades.
Molt fort.
Perquè és allò que estàs fent llista i dius, és que totes són allà. Una d'elles és la Julieta.
Exacte, cal que el tinguem present, que per anar a la Fashion Week de París, bueno, has de ser bastant coneguda, és molt complicat accedir, és molt un esdeveniment molt exclusiu, i que la Julieta hi hagi pogut assistir ens dona moltes pistes sobre el futur que li espera i la gran projecció que té. Vol dir que hi ha marques que aposten per ella, i que aposten per ella a lo bèstia, perquè li estan pagant un viatge a París al costat de moltes altres estrelles. En el seu cas, qui la va convidar a veure el seu espectacle, el seu desfile, va ser Paloma Wool, que és una marca d'una altra barcelonina moderna millennial, de la colla de la Rosalía i de la Carlota Guerrero que abans comentàvem, i és una de les marques confiança de la Maya Romero,
és per veritat,
exemple.
La Maya sempre va d'aquesta marca.
Efectivament. Doncs allà va coincidir amb l'Aitana Ocaña,
sí,
i ens van regalar una foto plegades que encara no m'ha assumit perquè a mi em va impactar. Jo vaig entrar a Instagram dissabte a la nit i vaig dir, no m'ho estic creient. I surten totes dues juntes i posa Très Jolie.
No, Très Jolie.
Très Jolie. Que vol dir molt bonica. Arroba Aitana.
La va penjar la Julieta.
L'Aitana no ha dit ni mu.
Però, i clar, jo per un moment, perdó, però per un moment vaig dir, no serà això una foto retocada? Perquè és veritat que aquestes dues persones juntes, no sé, no són amigues, no? O sí que ho són i m'he perdut alguna cosa?
Hem de pensar que l'Aitana va convidar la Julieta i la Muixca al seu concert a Barcelona, al Palau Sant Jordi.
Val.
Jo no sé si és l'Aitana personalment o són els seus repres que tenen una mica controlat el mercat català i li van dir que les convidés o el què. La Muixca jo sé que sí que coneix l'Aitana personalment. Jo crec que la Julieta també. Que podria ser una foto de fan, que la Julieta se la va trobar i li va dir...
És una de fer, però diré una cosa.
Tinc
la foto aquí davant, sembla una foto de lavabo, eh?
És, té un punt d'haver-se explicat la vida i dir, va, tia, fem-nos
una foto al lavabo. Escolta, sí, sí.
I no que l'Aitana estan... controla molt, eh? Jo crec que deu saber perfectament qui és la Julieta.
Es veu una porta aquí, no? Que hi ha
que
una
posa lletra. Hom. Per tant, és el lavabo del senyor, sí. Del monsieur.
Sí, sí.
Mare de Déu.
Foto del lavabo.
Hem d'aprofitar ara, que a mi Julieta no és una estrella internacional, perquè està dos dies d'ignorar-nos.
Està dos dies de fer com la Rosalía i demanar al gimnàs per ella sola,
sí. Jo avui l'he escrit a veure si ens podia enviar una nota de veu explicant l'experiència i ja estava molt ocupada treballant. Vull dir que realment estem a dos dies...
Arran de la foto, però m'estranya que no hi hagi cap rumor d'Aitana i Julieta una mica de col·labo, una mica de cançó. Vull dir, no ho he sentit.
A veure, els fans ho demanen, però jo no sé si passarà.
No, no, no ho sé. És a dir,
clar, posats a demanar que sigui en català, també, no?
De moment...
Bueno, doncs això haurem d'esperar el disc de la Marató.
De moment, sí, no, clar.
L'Aitana canta en català el disc de la Marató.
Però just aquest cap de setmana la Julieta ha anunciat que traurà cançó amb Belén Aguilera, que també és una artista catalana, però amb molta projecció espanyola, i de fet la cançó, que es diu Telma i Luis, és en castellà. Mm-hmm. Vull dir que potser si col·laboressin, les dues xerrarien en
seria
espanyol.
Castellà. No ho sé, sí.
A veure, seguim amb aquesta llista de divas catalanes que estan passant uns dies a París. Qui més hi ha?
Doncs mira, ja hem pogut veure la Miranda Makarov, l'Úrsula Corberó, la Greta Fernández o l'Abad Gyal, i de fet s'ha viralitzat una imatge en què apareixen totes quatre així sopant, i no m'estranya que hagi estat tan viral i tan comentada, perquè realment dona molt de sí, eh? Vull dir...
Però aquí la meva pregunta és, teníem Rosalía també? Allà, a París, com és que... Per mi, lo natural és que entre famoses siguin amigues. Perquè jo no sé si la Abad Gyal és superamiga de l'Úrsula Corberó, però estan allà totes dues. I és veritat que fa il·lusió al fan veure-les totes juntes. I Rosalía, què li passa?
A veure, jo crec que la Rosalía hi ha un punt que vol marcar distància, com de dir jo sóc una estrella internacional.
Estem parlant de gent molt famosa, que Úrsula Corberó no sé quants milions de seguidors té.
I després crec que hi ha també segurament una qüestió de logística sense més. Saps que nosaltres estem com pensant què deu haver passat perquè no estan plegades, i potser senzillament aquell dia la Rosalía no va anar en el desfile d'aquella marca. Segur. I se'n va anar a menjar
caragols. I et dic el mateix de l'Aitana, que també està... Vull dir, estem parlant, portem 20 minuts de programa parlant de gent que ha estat a París.
Sí, és així, i no està a la mateixa foto. També cal deixar clar que la Greta Fernández ja és molt amiga de la Úrsula i de la Miranda Makarov, i són com una colla on també moltes vegades hi ha la Nati Peluso, que ja fan moltes coses juntes, que han fet viatges plegades, les hem vist mil vegades compartint estones i diversos plans. Aquí la que sorprèn és la Abad Gyal, que jo crec que senzillament...
Sí. Ella... Se la troben per allà i li diuen, apunta't amb nosaltres, no?
És que crec que és tal qual així. Sí. Ella està de promoció per la joia, jo aquí noto a la seva estada París un canvi de mindset molt clar sobre com vol que se la vegi, perquè fins ara ella no l'havíem relacionat mai amb famosos. Jo no et puc dir ni una amiga seva dins de la indústria.
Perquè té les amigues de tota la vida.
De Vilassar, amb qui quedava per fumar porros. Llavors, ara de sobte ha dit, val, anem a prendre'ns en sèrio això de ser una estrella internacional, igual que ha fet classes de cant o de ball, doncs vaig a aquests esdeveniments i de sobte s'ha trobat allà i aquestes li han dit, escolta, vine amb nosaltres, perquè la pobra devia estar allà que no coneixia ningú.
Ella va allà a treballar.
Ella està working. Sí, sí, ni una mica de diversió per l'Abad Gyal.
Em crida l'atenció que la Greta és una molt bona actriu, però evidentment no és ni la meitat de famosa que les altres, però sempre està molt ben envoltada per grans noms de la indústria. Vull dir que es porta molt bé amb molta gent, la Greta.
La Greta és una artista d'artistes, que avui ho hem estat comentant. És un concepte que m'obsessiona. Hi ha un tipus d'artista, actor, cantant, inclús comunicador, que agrada molt als artistes, sobretot de molt nivell, però que en realitat no és tan mainstream i no arriba tant al públic general, saps? Però que per algun motiu agrada molt als artistes, i a la Greta li passa això.
És una actriu superdivertida, i llavors tothom la vol tenir al seu costat.
Exacte, sí, sí, sí.
I al final serveix de nexe entre grups.
Crec que és molt magnètica, no ho sé.
Una altra diva. És la Rihanna actuant en directe aquest divendres a la nit. Després de 8 anys ha tornat a fer un concert. És un concert privat que explicàvem la setmana passada que s'ha fet a la Índia.
A veure, va fer la Super Bowl, també s'ha de dir, l'any passat. Perdona, vull dir que sí que va treballar.
Una actuació.
Però estic enganxada a aquesta trama, de veritat. Quines poques ganes tenia ella de cantar.
No.
I recordem que és una celebració privada d'una família que té molts diners i es casava el fill, i ha actuat durant aquest cap de setmana davant de més d'un miler de convidats i també 200 elefants, que no és que estiguessin mirant el concert, però que a la festa hi havia 200 elefants.
Això t'impacta molt, oi?
A mi el tema dels elefants m'impacta més que tota la resta. Ha cantat diverses cançons, en total 17, entre elles Work, Umbrella o We Found Love. S'ha de dir que hi ha una mica de fan picat per l'actitud de Rihanna, perquè a través dels vídeos que han circulat per Twitter i per les xarxes diuen que la veuen poc entregada amb l'actuació.
Però els fans, que han de criticar si ells ni tan sols estaven al concert? Vull dir, era un concert privat.
És un fan picat, perquè dius, mira, fa coses privades i hi ha fans que es piquen.
Però és que el fan, si realment és seguidor de Rihanna, ha de saber
que... És així?
És que la Rihanna no vol treballar. Si porta 8 anys que no ens fa un concert a nosaltres, als fans de carrer, tu et penses que anirà allà i donar ignorar tot? Doncs no. Ella accepta-la, ella ignorar el mínim.
Clar, accepta-la tal i com és.
I ella és poc treballadora actualment. Ella ha dit abolició del treball i ja està.
Tot i així, la família en Bani, contentíssima, han agraït la,
home,
el concert.
Però
la,
és que, i et diré una cosa, no va treballar gaire, però fer-se fotos amb tothom.
Amb tothom.
Amb tothom, la Rihanna. Sí, un 10.
I tant,
però és que també la volien per això. I et diré, segurament van pagar tants diners només pel fet de l'exclusivitat de la Rihanna, que no està actuant, en fa-mi un concert. Em desgana, però
és una demostració de poder.
Exacte, sí. Perquè Taylor Swift, per què la vols? Si ja la pots anar a veure a l'Eras Tour a on sigui.
Mira, ara m'apunta en Pau Espart que la Rihanna ja ha marxat de l'Índia.
Bon viatge.
Ho ha fet acompanyada d'un quadre, que és la imatge d'un ull d'un elefant gegant, amb la paraula thank you. Ah. Sembla que és un regal que li van fer els nuvis pel concert, no que se l'hagi triat ella.
O sigui, que a part dels 9 milions de dòlars, un quadro.
Sí, que és un quadro que realment... És
lletgíssim, és una cutrada.
És delicat,
jo arribaria allà a Amèrica i el tiraria pel balcó.
Bueno, no sé
i també em diu en Pau que la web TMZ diu que no són aquests 9 milions de dòlars que vam especular, sinó que ells, que estan ben informats, rebaixen la quantitat a 6 milions de dòlars, una mica menys.
Una mica menys.
No ve d'aquests 2 milionets, eh?
Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Dos quarts de dues del migdia. Ara farem 3 minuts de pausa i atenció, perquè a la tornada... Farem de parlar d'Eufòria. Què, com ho has vist?
Doncs sí, primera gala, dos dels 16 concursants ja se'n van anar cap a casa. I no sé, a mi se'm va fer d'entrada molt llarga, us he de dir, 2 hores 40 minuts... Però és veritat que la primera gala ho demana, perquè si no, no pots conèixer els 16 concursants. Clar, quedes una mica mitja.
Hi ha molta gent. Bé, doncs fem aquesta pausa i després recuperem les millors actuacions, les pitjors i alguns moments de la gala que jo penso que hem de comentar amb tranquil·litat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Time I feel alive.
Passen 5 minuts a 2:15. Divendres es va inaugurar oficialment la tercera edició d'Eufòria, el talent show de Catalunya, de TV3. Va aconseguir reunir un total de 256.000 espectadors, això és un 16,7% de share, una mica menys que l'estrena de l'última edició. Tot i així, jo penso que va ser una bona gala, ens ho vam passar bé, ara la comentarem, però li hem volgut demanar al director del format, en Sergi Arévalo, veure com ho va viure.
Estem molt satisfets, molt contents, la valoració ha de ser molt positiva, primer per l'audiència, s'ha notat que hi havia ganes d'Eufòria i de que tornés al format. També molt satisfets és el punt de vista dels concursants, la primera gala, enfrontar-se al públic de plató, saber que estàs en directe, que t'estan veient milers de persones de casa, també gràcies a la feina que han fet els coachs. I finalment m'agradaria dir-vos que també estem molt satisfets de com ha funcionat el jurat. Serà molt interessant el que passi a les properes gales, on el jurat començarà a valorar de forma individual i s'hauran de posar d'acord a l'hora de classificar els concursants o enviar-los a zona de perill.
Bé, satisfacció total per part de la direcció d'Eufòria. Aquí tothom va veure el programa, tu, Laura, sí evidentment.
Sí, sí, sí.
En directe?
No.
En directe?
Jo en directe no, me'l vaig mirar ahir la nit. I bé, no ho sé, al principi em va agradar molt perquè va ser com molt emotiu. Van posar unes imatges de les edicions anteriors, molts bons moments, sortia els concursants que ja coneixem, i després van començar amb una cançó col·lectiva que per mi va ser de les millors de la gala, de les que va sortir millor, que era Show Must Go On.
No sé si era en directe aquesta actuació. Plantejo... No ho sé.
Altres edicions recordo que era gravada.
Sí,
era...
les que són grupals són gravades.
Jo vaig estar a la gala presencialment.
Ah.
I què ens vols dir? Em vaig prometre a mi mateixa no dir res. Avui?
Últimament no pots dir segons quines coses, no?
El de que no surti d'aquí t'ho apliques a tu mateixa.
Sí, sí, sí,
hi ha una obsessió per mantenir una narrativa molt concreta al voltant d'Eufòria,
que
sembla que estiguem parlant del Parlament Europeu.
Jo
o sigui, és una cosa salvatge.
Explicar, perquè divendres a les 6 de la tarda a la premsa, qui volia, se la convocava a les 6 de TV3 i fèieu una ruta. Llavors tu dius
i
que vau estar
amb el jurat, etcètera,
controladíssims tota l'estona.
Sí, molt controlats. No volien que ningú anés sol per TV3, que ningú preguntés als concursants, els volien tenir molt, molt protegits. Bé, estàvem molt controlats.
Fins i tot potser vas veure que hi havia alguna cosa que no era en directe, per tant, si eres per allà. Vol dir, perquè no sé si vas veure
clar,
com estava gravant
actuació grupal, si era en directe o era gravada.
A mi em van dir,
que no
Julianeta, amb aquest diminutiu.
Què diu?
Julianeta, no diguis que aquesta primera actuació és gravada,
bueno, però és que, a veure, salta una mica la vista perquè, a veure, està molt ben ajuntat, però quan tu veus la catxo actuació i que va tot perfecte, però està molt bé.
I la realització, sí, i tot. Però, vaja, no sé, que jo com a espectador és el que vaig sospitar. Jo només ho estava així deixant sobre la taula.
No,
vaja,
que no passa res per dir-ho. És que em sembla absurd haver d'estar ocultant com funciona la televisió. Que nosaltres ho vam gaudir des de casa, que és el més important.
Totalment,
ens van cantar. Sí, és gravat, els felicito igualment. Sí. L'actitud era increïble, perquè no ho hem de poder dir, no?
Té el mateix valor.
I jo ja els hi vaig dir, espero que no es filtri, perquè si se sap, es muntarà un... Està tothom pendent d'això.
La gent que no deixi...
pendent d'això, no diguem, no
Catalunya de
mira, no ho volia dir, m'ho has fet dir. Diré que és culpa teva, que consti que jo no ho volia dir. Però clar, ja he començat malament. Aviam,
era una pregunta que he fet jo,
sí,
i a mi, i des d'aquí els felicito,
no
el que deia la Laura.
I va ser pas directe.
Un tros d'actuació.
Sí,
i punt. Ja està bé, home.
A veure, ens va agradar molt. Per tant, els primers 3 minuts d'Eufòria, un 10. Llavors, van sortir els presentadors, no?
Sí, la Marta Torné i el Miqui Núñez, molt guapos anaven, s'ha de dir.
Sí? A veure, com començava.
Molt bona nit a tothom!
Supereu, eh?
Totalment, ha sigut impressionant.
Tots ells són
doncs,
16 concursants.
Aquí els tenim, ja són casa per mi. Vull dir, jo quan els veig parlar ja penso, bueno, ja hi som tots. Al ser la primera gala d'edició, també va haver una mica petits errors amb el so, amb els micròfons, i els espectadors atents vam poder captar aquests moments del directe al final.
Primer, coneguem una miqueta més de la Valeria i després l'escoltarem. Vinga. Escolta'm, hagamos un mini...
A mi això és evident. És evident que és un error, però a TV3 a vegades ho trobo a faltar, que es visqui una mica al directe. I a mi això m'agrada. També en algun moment la Marta deia que m'estan dient coses per l'orellera i m'estic liant.
És
llavors...
que la gala es va allargar més del compte. Jo crec que van tenir alguns problemes a l'hora de muntar no sé quins escenaris i tal, que van fer que la cosa s'allargués més del que tenien previst. I trobo que la Marta ha fet una millora de la temporada passada a l'actual, que de debò em trec el barret, perquè aquí l'havíem criticat moltes vegades, doncs quan es fan les coses bé es felicita la gent, i la Marta em va semblar que aguantava el tipus d'una manera fantàstica.
I ella i jo ja ens hem perdonat, que sé que també tot Catalunya n'està pendent. Home, l'última interacció que vam tenir va ser un Instastory seu on deia aquesta nena que calli ja,
sí,
paraula nena textualment.
Tothom et diu nena, últimament.
Jo no ho reeixo, a partir dels 25 això és un piropo. I ens vam perdonar, ens vam mirar els ulls i tot va quedar entès.
El que dèiem, no va tenir fàcil perquè també hi va haver alguns moments on va haver de fer temps amb el jurat allà fent la patà.
La Carol a vegades pot ser com molt dura, però com un carquinyoli, saps? Rotllo dur, però dolç al mateix temps.
Ai, mira, un carquinyoli, m'agrada molt.
Mai me l'havien dit esta, però vinga.
Sí.
És molt difícil quan et diuen omple, que l'escenari no està preparat, que és el que va passar.
I més d'una ocasió va passar això, pobreta. Jo qui patia.
Primer, o sigui, criteri personal, no parlo en nom de tot l'equip, a mi els moments d'interacció amb el jurat i amb els coach en general em fan molt cringe, em fan molta vergonya aliena. Si a sobre hi ha una cosa que no estava preparada, ja no us puc ni... O sigui, no us ho puc dir. No puc veure, he d'anar al lavabo. Però bueno, encara vam sentir algun altre error també tècnic, el que dèieu per l'orellera, que la pobra Marta no se sentia bé.
Que passa que, companys de so, tota l'estona m'estic escoltant a mi mateixa i estic intentant aguantar, però us ho he de dir perquè és que és molt incòmode. Em sento com aquells reporters, els corresponsals, que comencen i esteu en el pinganillo.
És allò que et vas sentint a tu mateix i ets incapaç de parlar, ho fa prou bé.
Per això, molt bé la Marta.
I que ella sí que fa molt bé això d'incorporar-ho com una cosa natural, saps? De manera orgànica, dir, perdoneu, companys, no m'estic sentint.
És que el que no s'entén és que puguin fer una mica aquest moment de naturalitat del directe, de mira, hi ha un error, no passa res, tots som humans i estem en directe, i després no es pugui dir que la primera cançó era gravada, vull dir, quin sentit té.
Mira, em confirmen gent de la tele i del sector que estava gravada.
Però si jo hi era, però per mi s'ha de confirmar que estava allà perfecta.
Més gent que ho està, vull dir que ja se sap, que no cal mantenir-ho tan en secret. Va, anem per les actuacions de la nit. Quines van ser les millors?
A veure, en aquest equip hem hagut de fer una enquesta de WhatsApp per decidir a veure quines eren les que ens agradaven més, perquè no les podem treure totes, però és veritat que hi ha hagut força consens. Una de les que ens va agradar més va ser la de la Valeria.
Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo.
Clar,
aquí la Carol la va felicitar perquè li va dir no t'has assemblat gens a la Rosalía. I jo penso el contrari.
Total.
Penso, s'ha assemblat molt a l'actuació dels Goya que va fer la Rosalía, però precisament per això la trobo boníssima, perquè és que no va fer gens el ridícul, no va quedar gens per sota, vull dir, ostres, es va costar molt el que va fer la Rosalía.
És que tot feia pensar en la Rosalía, perdona, amb un vestit vermell, que potser no el lluïa en aquell moment, no? Però que el vermell l'associem a la Rosalía. Sí, sí, sí. Això és així, un cabell vermell, ella alçada, però pell de gallina, ho va fer genial.
Però molt
aquesta
bé.
Cançó també t'ho dona tot fet, una mica. Vull dir, entén-me, que és una cançó que
jugava,
preciosa, que
s'acaba
la pell.
La Valeria, perquè, és el seu estil. Sí. No?
Però una cosa, és que estem a la gala zero, si vols demostrar quines són les teves cartes, em sembla perfecte.
100% dins de l'equip de la Valeria.
Que sí, a mi em va encantar, una de les millors, penso.
El Lluís ens va teletransportar el 2012. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai quantos són l'aire.
Molt bé, aquests coros.
Segones veus de la Juliana, o primeres, fins i tot.
Escolta, molt bona teoria de les cançons. Aquesta cançó és excel·lent.
Tota la gala hi havia molt bona cançó, penso, per... Bé, és que, clar, jo venia d'Operación Triunfo, que no coneixia cap cançó. I aquí vaig poder cantar a casa.
Vam poder cantar a casa, però clar, el que dèiem ara, la Valeria, li va tocar una cançó que li anava com l'anell al dit, el Lluís una mica també, però no a tothom li va tocar la cançó que li anava perfecta pel seu gènere.
Jo, el Lluís, ja veig que em fotrà un pal de Déu, eh?
El Lluís, que tocava la guitarra, que això...
El Lluís va agradar molt.
Sí.
El Lluís va seduir l'audiència, això és així.
I a mi, els nois que sedueixen a l'audiència em creen rebuig. Llavors, per això veig que em fotrà un pal de bojos, però tot i així, ara jo el compro.
De moment sí, eh?
Sí, però ja començo a sentir l'olor de dir ui, ui, ui.
Bueno, espera, no precipitis. Sabíem què passa.
La meva preferida personal, la Maria.
Increïble. Semblava una actuació de gala 6, la que va fer la Maria. Sobrada, no?
Molt a favor de la Maria. Actriu de doblatge, també, eh? Una tia fantàstica. Ah,
molt
sí,
bé,
sí, sí, sí.
Molt bé, molt
jo
bé.
Sé que les comparacions són odioses, però per mi té el millor de la Mariona d'Eufòria 1, el millor de la Carla d'Eufòria 2
i de l'Alèxia.
Un carisma extrem que potser elles no tenien tant. Llavors jo penso que la combinació aquesta és, bé, perillosa i explosiva.
La sensació és, per mi, com si hagués concursat a Eufòria 2.
Ja, és un perfil de dir, ja l'he vist, no?
Sí, i a aquest punt, tot i això, ho va fer molt bé. I a més, pobreta, jo crec que li juga en contra que físicament trobo que s'assembla a totes aquestes noies que has dit.
Sí,
té un punt com d'Alèxia, però barrejat amb la Mariona i la Carla.
Què tenen en comú? Ull clar.
L'ull clar i la cosa més moreneta de cabell. Però, a favor, anirem veient com segueix. Ara arriba a la final, segur. Sempre arriba aquest perfil. La final sempre arriba.
Agrada molt a Catalunya, això. Un altre dels favorits de Catalunya i d'aquest equip.
Molt bé.
En Frederic.
Emocionat.
Ai, gallina tot el cos, per favor.
Però és que em va impactar perquè quan la cançó demana i creix en Frederic es fa immens, però en els moments delicats, ell també es fa superdelicat i vaig pensar, això és meravellós.
Per mi, això és el que m'emociona d'un bon artista. Vull dir, quan sap fer-se petit, quan toca i gran, quan s'ha de fer gran.
I és un perfil superdiferent a tot el que havíem vist fins ara, Eufòria. Sí. Et diré, el Frederic, quan vaig parlar amb ell als càstings, em va dir, no estic preparat per les crítiques i de moment pot seguir sense estar.
No,
perquè no el tindrem.
Em va emocionar molt, sí.
Home, final, ja està.
Finalista, per
guanyador
mi.
De la nit.
Tal qual,
sí,
mi,
tant,
eh?
Tant,
que potser gira, que us recordo que el Domènec l'any passat semblava que guanyàvem la primera gala.
Una cosa que vam dir, Rangel el guanyador. Ostres. I el Rangel...
Ja m'ha dit, bueno, jo per dir vaig dir que guanyaria l'1.
Oh, Rangel... I ens estem equivocant fortíssim des del primer moment. Una altra tia que trepitja molt fort és la Dúnia.
Que no va tenir una gran nit, eh? La Dunia va trepitjar més fort que no pas afinar.
Doncs perdona, va despatxar un xonamen.
Això és el que va dir el jurat.
Escolta'm una cosa, i van deixar passar altra gent que ho havia fet pitjor que ella, i ella la van posar a zona de perill. Això sí que no té sentit.
No té sentit, i a més no tenia una cançó tampoc que diguis doncs vas a lluir-te, vas a fer allà unes grandíssimes notes.
No, dificileta.
Que és moguda, però tampoc és allò que diguis a nivell vocal que et pots lluir.
Jo no vaig entendre aquesta zona de perill, perquè si hi havia d'anar algú i que no hi va anar, jo penso que va ser la Vita. La Vita que va fer una actuació
però perquè van tornar a fer el mateix de sempre, el jurat, que és al principi salvar tothom, i després dius, ostres, però si no ens envia a la zona de perill uns quants més, i al final, tot al final, no?
Mm. Jo noto el tema de l'edat,
Digues.
Que noto el tema de l'edat. Que la Dunia es nota que té una edat, que és més gran, en el sentit de que es defensa molt bé, que es nota que té una experiència als escenaris, que trepitja fora una mica Sofia Coll.
Però la nominen.
Sí, bueno, ja sap, veurem com ho fa el jurat, perquè de moment ja estem emprenyats.
Sí, sí, sí.
Però per mi és la gràcia, eh? A mi el jurat m'ha d'emprenyar per fer una mica d'espectacle i una mica de tertúlia.
Sí, això és veritat.
L'Alfred el veu veure bé, l'Alfred? Perdona, que sempre dic Alfred.
A mi no m'acaba de convèncer.
Jo vaig veure molt entregat,
al
això
principi
sí.
Feia com de dolent de la pel·lícula, no? Perquè cada vegada que parlava ell era per enviar algú a la zona de perill, no? Sí, també molt breu. Sí. Trobo que feia les valoracions així com en 15 segons i ho tenia fet.
Sí, com que sabia ben bé què dir, jo crec.
Bueno, veurem, a mi no em va desagradar. Escolta'm, aquests són els que a nosaltres doncs, ens van impressionar més, però hi va haver gent que se'n va anar a la zona de perill i llavors uns quants que se'n van anar cap a casa, directament.
Sí, en aquesta primera gala vam haver de dir adéu ja a dos concursants i el primer va ser Lugo.
Realment no li va sortir bé. Vaja, sí. No anar sempre bé.
A mi em sap molt de greu, perquè és que realment Lugo jo el veia finalista també. Vull dir, a mi m'agrada molt el càsting i vaig pensar que ho clavaria tot i crec que aquí estava potser nerviós o que la cançó no li acabava de fer el pes i no va acabar-ho de fer bé, no?
És que aquesta cançó, quan en vam parlar la setmana passada, la vam presentar com que l'havia de cantar en Rangel, que de fet li encaixava moltíssim.
100%.
I encara penso que el Rangel hi hagués sortit guanyant comparat amb la cançó que va fer, que no li encaixava gens i que per mi va ser un trunyo, també perquè, pobre, tenia moltes expectatives. Em sap greu per Lugo, perquè crec que devia tenir una altra cançó, li van posar això, de sobte va haver-ho d'assajar i va sortir malament. Us recordo que era la meva aposta com a guanyador des del dia 1,
literalment. La teva poca vista en els talents musicals, Juliana, déu-n'hi-do.
0-0-0.
Jo he de dir que aquest també te'l comprava. El que dèiem de l'Alfred, el vam veure enviant precisament a Lugo a la zona de perill.
Jo crec que hi ha una cosa molt difícil, però que hem d'aconseguir, que és connectar amb el que estem dient. I jo crec que no estaves del tot connectat amb el que deies amb aquesta cançó. I això ens ho hem d'aplicar sempre a les cançons, no? Fer com si preparéssim un paper per una obra o per... O sigui, hem de connectar amb el que estem dient i amb el que som.
Sí, sí.
Bueno, per tant, jo em quedes en zona de perill.
Li costa
bé. No, que el tio t'ho diu mirant els ulls i somrient.
Ah, això sí.
L'Alfred sempre et regala un somriure.
I una mica com qui no vol la cosa, no? Doncs, sí. Bueno, no, ja saps de què toca. Vinga,
sembla que et perdoni i al final no, punyalada.
És un jurat, però en general molt bo, que crec que ho passen malament quan han de dir coses dolentes i ho vesteixen tot de coses molt bones i al final et diuen la dolenta.
Però això s'ha fet sempre, Eufòria.
Sí, no hi ha un Risto Mejide.
No, però va faltar. Gràcies a Déu.
No, falta... Aviam, potser...
Una buica. Amb Gràcia també es poden dir coses bèsties.
Poc a poc també, que era el primer cop de l'Albert i el primer cop de l'Alfred.
Per mi bona nota. Escolta'm, que li hem demanat a Lugo com ho ha viscut això.
Hola, què tal? És una experiència que la veritat que no vull oblidar, encara que ara em costi recordar, perquè sí que és veritat que és dur marxar el primer dia, no? Marxar la primera gala. És una cosa que encara estic com assimilant perquè, ostres, tu et fas unes idees al cap, no? Que clar, després se't trenca tot i que, bueno, et posa bastant trist, però sí que és veritat que ha sigut una experiència molt maca, molt intensa i, bueno, he conegut a persones increïbles que m'emportaré al cor.
Bé, una abraçada des d'aquí a Lugo, que dies durs aquests. Bueno, ningú li agrada que l'expulsin d'un concurs. L'altra expulsada de la nit va ser la Tamara. La meva vida és la meva sort, que més vull. Si m'estima, em pujaria. Si ho faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el vol de l'uranet em guia. El món es desfàs. Clar, això és una versió de Ginestar bastant diferent ja en si mateixa, no? Aquesta versió.
Hi ha dues coses. Una que és una cançó molt nova de fa poquet, que potser la gent tampoc acaba d'estar-hi familiaritzada, segur que no se la sabia, i després que no és gens el seu estil. No era pas la meva preferida des del principi, però és veritat que no li han fet cap favor amb aquesta cançó.
A mi m'agradava. Jo trobava que tenia una veu així peculiar i tenia ganes de seguir-la veient Eufòria. Quina llàstima. I a part que no hi haurà repesca aquest any, eh?
Això n'estàs segura?
Ho van dir?
Ah, bueno, no és el primer cop que diran una cosa Eufòria i després no la fan.
En teoria no hi ha repesca.
Jo mira,
diré una cosa. Ho he preguntat avui als camerinos de TV3. I és veritat que no hi haurà repesca i em diuen, aquesta és la consigna.
Jo crec que maquillatge, tu Marta aquí vas bastant, pots acabar deduint algunes coses, perquè si han tret les seves fotos de maquillatge, saps que hi ha els pentinats de la gent?
Sí, poden recuperar, també.
Si els han arrencat o no.
No, el que miraré, sí que és cert és que Eufòria normalment començava una mica abans i feien coincidir la gala de repesca com amb la Setmana Santa, més o menys.
Clar, allargaven el nombre de gales. En principi no hi haurà repesca. A veure, que algú...
No
pot haver-hi giros sempre.
Que algú em corregeixi si m'equivoco, eh?
Ja es veurà. En tot cas, al jurat li va costar moltíssim enviar a la Tamara a la zona de perill. Això és el que li va dir l'Albert Sala.
Estem molt en desacord, sí? Però mira, hi ha una responsabilitat i juguem com un equip. I l'equip, en general, decideix que estàs a la zona de perill.
Vale, moltes gràcies.
No. Vale, moltes gràcies.
Mi, de veritat, felicitats, tia. Sí. Em mola molt.
És que el jurat, quan et diuen que et fotran fora, pràcticament fan un silenci perquè diguis alguna cosa. Què has de dir? A mi el gràcies em sona com...
Sí, com de què t'he de dir.
Vale, sí.
Bueno, però okay. Perquè l'altre li estava tirant floretes, dient, si hagués estat per mi, jo t'hauria salvat, sí, que tampoc no serveix de gaire que et diguin això.
No.
La Tamara, sentim com, a veure com està avui.
Hola, bon dia. És una mica dur, la veritat. Però bueno, també he de dir que ha sigut de les millors experiències de la meva vida. El programa de divendres m'ho vaig passar molt bé. Però bueno, van haver-hi coses que se'm van fer una mica rares. Jo sé que vaig tenir fallos, però igual que jo vaig tenir fallos, també crec que alguns dels meus companys van desafinar més cops que jo. Això no treu que no estigui super, super, super feliç d'haver marxat jo, perquè gràcies a això es queden els meus companys. El tema jurat. Em va ser una mica raro que amb la meva valoració em diguessin que entre ells no es posaven d'acord. Cap motiu constructiu. I no sé, són experiències que m'emporto.
Ai, com que rega.
Sí, sinto tensió, eh?
No, sí, sí. Escolta el que parlarà aquesta tia. Sí, tres dies després de l'expulsió ja les està dient d'aquesta
sala. Però que se n'alegra per la resta de companys que s'han quedat.
Bueno, és el que s'ha de dir.
Toca dir això. Ara no tenim temps de sentir-los, però qui es van salvar, els dos que van estar allò a punt i al final...
Doncs es van salvar també la Lluna, la Dúnia, el Lluc, el Pau i la Vita. Per tant, aquests van anar a la zona de perill, però finalment el públic els va decidir salvar. Mira que n'hi havia algun que feia patir més, potser que no pas la Tamara i l'Hugo, però vaja.
Bé, ara farem una pausa perquè hem de posar uns quants anuncis i a la tornada crec que ja podem avançar algunes de les cançons que sentirem a la Gala 2 d'Eufòria.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta'm.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho prego.
Paraules, paraules, paraules.
Acabarem amb les cançons que sonaran a la Gala 2. Per exemple, aquesta, no? De tema original de... Hòstia, ara no sé de qui és l'original, però
parole,
és la versió de Núria Feliu amb Albert Closes. Qui la cantarà, aquesta?
La cantarà la Dúnia i recordem que també l'Helena Escorcia d'Eufòria 2 va cantar Núria Feliu, eh? I ho va deixar molt amunt.
Mina.
També sonarà a Miley Cyrus, Angels Like You, que la cantarà Lluís.
Sí.
Gwen Stefani, Rich Girl, la cantarà la Vita.
Boníssima.
Julien cantarà Ingrid, tu es fotut. Estàs emocionant, no, Roger, tu, amb això?
És que crec que serà el primer cop que sonarà francès Eufòria, i això és principis 2000-ero, això ens va agradar molt.
Més que per la GFM.
I el Xavi Noms cantarà Dua Lipa Dance the Night. Watch me. Oportunitat perduda de cantar Training Season, que és la nova, que jo la trobo molt millor que aquesta, però bueno.
Però pel públic general, no? Aquesta sona és la de Barbie.
La de Barbie, no?
Jo penso que està ben triada. Ara estava veient aquí...
Maria, Emília, no sé bé, ganíssimes de veure aquest espectacle.
Ostres, i tant, moltíssim, no l'havia vist.
Doncs bé, aquestes seran algunes de les cançons que divendres que ve sentirem a la Gala 2 d'Eufòria. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
Adéu.